Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb Joan Pol Alcaraz.
Doncs cada dilluns ja ho sabeu que en aquest programa ens toca parlar de videojocs i què millor que un expert en videojocs com el periodista Joan Pol Alcaraz. Joan Pol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, estic bé, la veritat. Sí? Una mica cansat. Ahir vaig anar a un festival.
Ah?
Però tinc la música, no la música.
El Xer?
Vaig anar al Xer.
Què tal?
Però tinc la veu bé, que és una cosa que...
Jo, fatal. I no he anat a cap festival.
Bé, va estar molt bé.
Sí?
Sí, molt bé. Molt bé.
De què ens parles avui?
Doncs ho vaig prometre la setmana passada i és una de les poques promeses que he pogut complir en aquesta vida i estic molt orgullós.
Que bé.
No, fa ràbia perquè és el meu segon dia, la meva segona secció aquí, ja estic parlant de futbol.
Bueno, però...
Toca parlar de futbol perquè comença l'Eurocopa aquesta setmana.
Oficial, l'Eurocopa?
Sí, és el tema oficial de l'Eurocopa, que jo fins ara no l'havia escoltat, no ha sonat gaire, però vaja, és aquest. Comença l'Eurocopa i pensant en l'Eurocopa, doncs m'han vingut al cap els videojocs de futbol, no?
Un clàssic.
Ve al cap el FIFA, que ara es diu EAFC, d'Electronic Arts. Que
la gent continua al FIFA.
Tothom li diu FIFA, el que passa és que han perdut, diguéssim, la llicència del tot, però diguéssim que han perdut com aquest conveni amb la FIFA com a institució i li han hagut de canviar el nom, però el joc és exactament el mateix. I també m'ha semblat adequat perquè al final el FIFA és el videojoc més jugat per al que es diu jugadors casuals.
Sí, aquí ja t'aturo, Joan.
Sí.
Què són els jugadors casuals?
Exacte, això és un concepte que així potser pot sonar una mica estrany, però jugador casual, al final la diferència entre jugador casual i jugador, diguéssim, habitual, està definida per una línia bastant fina, però la diferència és aquells jugadors que agafen... Que tenen, doncs, potser sí que tenen una consola, tenen una PlayStation o una Xbox o el que sigui, però juguen a pocs videojocs i normalment videojocs, doncs això, tipus el FIFA, el Call of Duty, videojocs molt famosos, videojocs que es juguen moltíssim i són videojocs als quals juguen per passar l'estona, diguéssim, que no és consumir un videojoc com a producte cultural o no és consumir... el videojoc per gaudir de la història, si no és per entretenir-se, passar una mica l'estona i ja està. També la gent que juga amb el mòbil potser es podria considerar un jugador casual. Sí,
val. Sí. Sí, aquells que, per exemple, jo faig molt això, que de cop, no sé, em planejo un viatge i sé que estaré moltes hores en un tren, en un avió, el que sigui. Baixo un videojoc al mòbil.
Clar.
I quan arribo l'esborro.
Sí, no,
i ja,
totalment.
I ja tornaré a jugar una altra vegada.
Totalment, sí, el videojoc com a... L'altre dia ho dèiem, no? Hi ha la part cultural, però també hi ha la part d'entreteniment que... Escolta'm, doncs clar que sí, no? Vull dir, per què no pots jugar al videojoc per entretenir-te? Que a vegades sembla que vinguem aquí els periodistes de videojocs a dignificar-los i, escolta'm, vull dir, també és molt, digne passar l'estona amb un videojoc. Però, vull dir... Videojocs de futbol, FIFA, ara EA Sports, FC.
Sí.
No vull parlar del FIFA, de què és el FIFA, perquè com que és el videojoc més jugat per jugadors casuals, crec que en general la gent ja sap què és el FIFA. És un joc que reprodueix al màxim que pot la realitat d'un partit de futbol, d'una lliga, d'una temporada, etc. Ara el FIFA ho domina tot, ha guanyat la guerra al Pro Evolution Soccer, que d'això parlarem una mica més endavant.
El FIFA i el Pro era una mica els Rollings i els Beatles, eh?
Sí, totalment, sí, totalment. No? Era una guerra... I és veritat que podies escollir un bàndol, però també podies canviar. Jo era un xacatero tremendo.
Sí,
De tant en tant, jugava al Pro Evolution Soccer, de tant en tant al FIFA. Però clar, els videojocs de futbol comencen l'any 1979 i el primer protovideojoc de futbol, que és una cosa... Era, vaja, o sigui, no s'agafava per enlloc, diguéssim, era... Vull dir, tampoc em posaré a parlar d'aquests perquè és una cosa molt prehistòrica, diguéssim, dins del món del videojoc. I eren com dos boletes representant dues persones i una boleta més petita com si fos una pilota, pràcticament com el Pong, que és el primer videojoc de la història, que és com una partida de tennis, més o menys. Doncs una mica el mateix. Avui el que vull parlar és de jocs que havien funcionat, de jocs que van estar molt bé, que van ser un gran èxit, i que el FIFA els ha acabat, diguéssim, esborrant del mapa. No? Tampoc repassaré tota la història dels videojocs de futbol, però sí que fem una mica de context per acabar parlant de casos concrets que són bastant divertits i curiosos.
Doncs vinga, va, Joan Pol, per on comencem?
EA Sports. It's in the game.
Exactament.
Home.
Sí, no vull parlar gaire del FIFA, però s'ha de parlar una miqueta del FIFA.
Aquesta Quantes vegades ho hem provat, això?
Clar, aquesta introducció del FIFA, és la Electronic Arts és la desenvolupadora d'aquest videojoc, i aquesta és la part... EA Sports, Electronic Arts Sports, és la part d'esports d'Electronic Arts que fan doncs, videojocs d'esports, però també de moltes altres coses. El FIFA neix l'any 1993.
Déu-n'hi-do.
Sí, neix l'any 93, concretament amb un videojoc que avançava el Mundial de l'any 1994. Uh-huh. Aleshores era una cosa que passava molt. Els videojocs de futbol no es concebien com un videojoc, diguéssim, d'una temporada de futbol o d'agafar el teu jugador i guanyar diversos títols i campionats, etc, etc, sinó perquè també la tecnologia era molt més limitada, es posava el focus en una competició. Llavors hi havia el videojoc oficial, diguéssim, o no, del Mundial del 94, de l'Eurocopa del 96, etc, etc, no? I llavors el FIFA comença així i s'aconsegueix fer un lloc en aquest món tan estrany de ara un videojoc d'això, d'una lliga, ara un videojoc concret d'un jugador, per exemple, el videojoc de Pelé, per exemple, van fer que només podia jugar. Sí, eren coses molt xules, però eren coses una mica això, confuses, no? I el FIFA què fa per funcionar? El FIFA fa una cosa que d'entrada pot semblar molt, molt senzilla, però és utilitzar la vista televisiva, és a dir, la gent, quan va començar a jugar al FIFA, va veure que era el mateix que veia a la televisió quan veia un partit de futbol. Perquè què passava abans? Molts videojocs, per exemple, hi havia la vista aèria. Sí. És a dir, els jugadors veies només el cap, diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
O és igual, es provaven perspectives molt diferents i FIFA va apostar clarament per aquesta perspectiva televisiva i la gent va dir, home, això s'assembla molt més al que jo veig quan veig la televisió i, per tant, diguéssim que estava molt més a prop del futbol real, entre cometes.
Aquí rau el primer èxit de FIFA?
Sí, exacte, aquest. I juntament amb una altra cosa, que és també buscar la realitat al màxim, que és tenir llicències, és a dir, tenien llicències de jugadors, d'equips. Què passava? Que tu potser jugaves en un joc de l'any 90, més igual, amb la selecció espanyola, i els jugadors es deien Carlos Martínez, Roberto Fernández, i vull dir... que eren jugadors totalment inventats i que no intentaven ni copiar, a vegades sí, però en general no intentaven ni copiar els jugadors reals. I era una mica estrany, també, no? I aquest és l'èxit de FIFA, i des de llavors fins ara, no? I llavors, el que passa és que entremig han passat moltes coses, el FIFA comença a funcionar en aquest món, però llavors l'any 2001 arriba Pro Evolution Soccer.
Tarda tant?
Sí, Konami, que és una desenvolupadora japonesa, ho havia intentat prèviament, però no funciona fins a l'any 2001, quan neix això, el Pro Evolution Soccer, el primer Pro Evolution Soccer, que és en la generació de la gent, perquè la gent es posa de la generació de PlayStation, de la primera PlayStation, on comença a funcionar, i de fet, una miqueta més tard, cap a l'any 2003-2004, ja definitivament pot començar a competir amb el FIFA, a la PlayStation 2. És un joc que què fa per ser millor que el FIFA? Doncs justament agafa el que havia fet FIFA per triomfar i ho desmunta tot. En comptes de fer un videojoc que vulgui assemblar-se molt a la realitat, fa un videojoc que el que vol ser és tan divertit com sigui possible. Va. Llavors el joc és molt ràpid, els jugadors es mouen de manera potser menys real, però que és molt més fàcil marcar gols, diguéssim, no sé si espectaculars és la paraula, però sí com amb molta més fluïdesa. No tenen llicències, no totes, en tenen algunes.
Val.
Llavors passaven coses divertides, que hi havia el Manchester Blue i el Manchester Red, que eren el Manchester City i el Manchester United, per exemple, no? I els jugadors també hi havia autèntiques barbaritats. Van Nistelrooy, me'n recordo que era, no sé, Von Rieseldorf, saps? Vull dir, era alguna cosa així, però la gent, diguéssim, que ja havia vist molt aquesta ultrarealitat del FIFA, ultrarealitat que ara no ens ho semblaria, perquè és de fa molts anys, però llavors era tota la realitat que podia ser, no? I aleshores és això, un joc molt més dinàmic, que funciona, funciona molt bé, i hi ha aquests anys de guerra, no? Tu escollies bàndol una mica. Hi havia uns anys, jo algun any em comprava el Pro Evolution, un altre any el FIFA, sobretot entre el 2006 i el 2009, més o menys, el Pro Evolution Soccer s'ho va menjar tot. O sigui, van ser anys on van aconseguir guanyar-li la partida al FIFA, però arriba la següent generació de consoles, la de la PlayStation 3, i el Pro Evolution Soccer comença a perdre la guerra. Per què? Doncs perquè la realitat aquesta, ultrarealitat, que volia aconseguir el FIFA, és molt més fàcil amb una nova generació on la tecnologia és més avançada i llavors tot el que ells volien fer que s'assemblés a la realitat es podia palpar molt més. I el Pro Evolution Soccer, justament, aquesta part d'arcade, que es diu arcade és això, que sigui un joc més, encara més casual, diguéssim, més d'agafar i de que simplement hi hagi la diversió de marcar un gol, tota aquesta part, el Pro Evolution Soccer comença a quedar massa curta, diguéssim, és poc per tot això, no? I el Pro Evolution Soccer finalment mor l'any 2021, quan Konami decideix apostar per un joc que es diu eFootball, que és bàsicament la mateixa... O sigui, eren com el mateix estil de joc i tot això. El que passa és que el joc ja no es compra, el joc ara s'adquireix gratuïtament. Qualsevol persona pot entrar a la PlayStation Store, a la botiga de PlayStation o de Xbox o el que sigui, i descarregar-se el joc. El que passa és que és un joc, i és un joc que llavors el que ha intentat Konami és fer-se un lloc dins també, doncs això, dels jocs casuals, amb el que dèiem l'altre dia també de guanyar diners a través de vendre cartes de jugadors i coses d'aquestes. El que passa és que és un fracàs absolut, perquè el joc va néixer amb el que es diuen bugs, que són errors de, diguéssim, de programació, i jo què sé, els jugadors doncs travessaven el pal, no? Els jugadors atravessen el pal, de cop un jugador desapareix i la pilota s'està movent sola, vull dir, i no s'ha pogut agafar per enlloc, i ha perdut la guerra definitivíssimament Konami contra Electronic.
Vaja. Escolta, has començat la secció dient-nos que ens parlaries del... que no ens parlaries del FIFA, sí. Però clar,
fins ara hem fet el...
De moment portem FIFA i el Pro.
Sí, la meva idea és fer una secció on no es parli del FIFA, perquè es coneix molt el FIFA, però m'ha semblat necessari posar una mica de context, perquè si no hi ha quedat aquesta cosa una mica llarga. No, jo vull parlar... El primer que he volgut explicar és com és que ara només hi ha el FIFA, diguéssim, que el FIFA és el videojoc únic. I llavors m'ha semblat important explicar aquesta competència amb el Pro Evolution Soccer i com hem arribat fins aquí. Però ara el que vull dir, el que vull explicar, és tot el que ens perdem per culpa del FIFA, tot el mal que està fent el FIFA al món del videojoc. No, però ja ens entenem, no?
Que, val.
Si hi ha un videojoc que s'ho menja tot, vol dir que s'estan perdent moltes possibilitats de tenir videojocs diferents de futbol. I vull començar parlant d'un videojoc molt curiós que es deia, aquí es va vendre com Esto es Fútbol, que es deia This is Football.
Sí, senyor.
Sí, T-I-F, This is Football. Aquesta era la... També la portada molts cops es veia així.
Ara no sé si és aquest o no, que la portada apareixia Michael Robinson.
No, d'aquest parlarem d'aquí
poc. Parlarem després, eh? Val.
PC Football seria aquest. Però és igual, anem al This is Football, que és un videojoc de Sony, per tant, d'una empresa potentíssima,
sí,
que es fa entre l'any 1999 i 2004, i Sony són uns anys on el FIFA dominava, però, per exemple, és quan va néixer el Pro Evolution Soccer, per tant, les desenvolupadores veien que se li podia plantejar la guerra al FIFA.
Val, deixa'm plantejar-te en aquest
punt
una cosa. Les empreses que s'encarreguen de crear aquests tipus de videojocs també són una mica... És a dir, miren molt la competència?
Sí, clar. És a dir, a dia d'avui, per exemple, si no estan naixent videojocs que li vulguin fer la guerra al FIFA, és perquè veuen que és inútil.
Val.
Clar, i per exemple, aquí hi ha una línia també fina, diguéssim, entre veure que un videojoc està funcionant moltíssim i que, per tant, és una mica la gallina dels ous d'or, i a la vegada, llavors intentar-ho copiar, imitar, canviar una miqueta, però a la vegada també avaluar si és possible fer-li la guerra a aquest videojoc. Per exemple, el Fortnite, que és el videojoc com explicar-ho? És d'un dels videojocs també online, competitius, més importants. És un Battle Royale, que vol dir que lluiten tots contra tots fins que en queda només un. El Fortnite, quan neix, quan ho comença a petar, diguéssim, comencen a aparèixer imitadors del Fortnite, jocs similars. Bé, de fet, el Fortnite ja imitava altres jocs, però vaja, que amb el Fortnite... la gent veu que això del Battle Royale és una idea molt xula, no? Que a la gent li encanta lluitar tots contra tots i que quedi només un en peu, i llavors molts ho intenten. Sí, les empreses, les desenvolupadores, etc, etc, miren la competència, miren què es pot fer i avaluen la competència d'aquesta manera. Quina és la tendència, però la vegada què puc fer per intentar-me significar una mica. Bueno. I amb el FIFA el que passa és que és gairebé impossible, perquè... fent videojocs de futbol tampoc hi ha molt marge. I justament ara el que vull parlar és d'aquest marge que hi podria haver, o d'aquests racons que el FIFA està, diguéssim, deixant ara orfes, d'alguna manera. I aquí és on anava, amb el Esto es Fútbol, amb el This is Fútbol, perquè aquest títol de Sony, per mi és molt, molt interessant, perquè pots fer... Hi havia algunes coses molt curioses. Per exemple, una de les bases del joc, o jo recordo quan anava a l'escola i jo no el tenia, però els meus amics parlaven d'aquest joc, és que podies enganyar l'àrbitre.
Oh, boníssima.
O sigui, era una cosa brutal. O sigui, tu havies de ser... Tu ja tenies un botó amb el qual et podies llançar a la piscina. Llavors, tu, quan et llançaves a la piscina, el que havies d'intentar era fer-ho en un moment que el rival t'estigués com a punt de treure la pilota o que pogués, diguéssim, colar la falta. Què passa? Que si ho feies malament, l'àrbitre et treia targeta groga, saps? Llavors, també, cuidao, no, ho feies dues vegades i acabaves al carrer. Vull dir, és un videojoc que tenia aquesta part, que això posa amb el FIFA, per exemple, ho perdem. També podies personalitzar del tot el partit, podies treure que no hi hagués targetes, que no hi hagués fores de joc, que no hi hagués fores de banda. Era un joc que també buscava aquesta part... més divertida, no?
Perquè això també passa a la inversa, és a dir, suposo que en aquest cas Electronic Arts, si veu que funciona una altra cosa en un altre joc, ho pot implementar el seu.
Sí, de fet, ara parlarem d'això, en els anys de guerra de Pro Evolution Soccer amb FIFA,
sí.
El FIFA abandona en alguns moments la seva dinàmica de fer una cosa tan real com sigui possible, perquè veu que s'està quedant enrere amb això.
Val.
Sí, el que passa és que el FIFA dia d'avui... A veure, també és veritat que parlar només de l'estil de joc per explicar l'èxit del FIFA és potser una mica trampós, perquè l'èxit del FIFA també està, doncs, en el que és l'Ultimate Team, ara mateix, que és la part competitiva, bueno, la part sí, de jugar, més potent de jugar online contra altres persones, i on hi ha tota aquesta part que dèiem l'altre dia també de que tu et pots, doncs, et donen sobres, et toca més, si no et toca més, si això enganxa molt, i això és una de les parts que agrada molt també. Però sí, FIFA això ho pot fer, i de fet ara també és veritat que en un videojoc tu pots posar tantes coses que sí, que el FIFA té un mode de joc que, pues, que els gols compten per dos o per tres, segons com els marquis, etc, etc. Però són, diguéssim que el FIFA ara mateix és només els partits molt reals,
val,
contra jugadors que estiguin a altres llocs del món, o tu mateix contra la màquina, fent un, el que és el mode carrera, per el que dèiem l'altre dia també, guanyar la Champions amb l'equip que sigui de la quarta divisió anglesa, no? Però vaja, que és això, que per què els videojocs de futbol han de reproduir al màxim la realitat? Perquè no hi pot haver també aquesta part del This is Football. I a la vegada també, quan reprodueixes la realitat, per què no et pots llançar a la piscina? O per què l'àrbitre no es pot equivocar anul·lant un gol, per exemple? Jo això també ho penso, no? Que m'agradaria que hi hagués un mode de joc on tu poguessis... on de cop et poguessis emprenyar moltíssim amb l'àrbitre, perquè s'equivoca. Bueno, em sembla que és un títol molt interessant que es va deixar perdre bastant entre el 99 i el 2004, i que a més tenia les llicències de tots tenia un acord amb FIFPro, que és una, no ho diré bé, una associació de jugadors, és un sindicat de jugadors, diguéssim, i tenia els drets de moltíssims equips, de moltíssims jugadors, llavors tenies equips que el FIFA, vaja, ara tampoc hi són, no? De segona divisió B, no sé si arribava a la tercera divisió, però vaja, anava molt enllà. Aquest és un. Però després, amb el que deies ara, FIFA també ha reproduït sempre al màxim la realitat? No, també hi va haver l'exemple de FIFA Street, també doncs, d'EA Sports, d'Electronic Arts Sports. Van treure 3 o 4 jocs entre 2005 i 2012, i quan FIFA està perdent la batalla contra el Pro Evolution Soccer, que veu que aquest estil de joc arcade més divertit funciona molt, s'inventa el que és una fantasia absoluta, que és aquest FIFA Street. Cada cop els partits són de 3 jugadors contra 3 jugadors, de 4, vaja, el porter i 3 jugadors, si no m'equivoco, on el principal protagonista era Ronaldinho. Ah. Estem parlant que neix això el 2005,
boníssim.
Moment d'auge de Ronaldinho.
Clar.
i el reclam és el jogo bonito, és fer el màxim de dribblings possibles, és marcar
això,
gols de xilena des del mig del camp. Era un camp petit, amb unes porteries petites,
val,
i això enganxa moltíssim, i això també funciona molt i molt bé, i a EA Sports li va bé també per fer diners i per fer marca davant d'un Pro-Evolution Soccer que estava creixent.
Però és el que deies, el divertimento del videojoc.
Ah, exactament, exactament. És que el FIFA, i recordo el FIFA 2006, per exemple, és un videojoc infumable. No es podia jugar perquè ho van intentar fer tot tan real que la pilota es movia molt lenta, els jugadors... Sí, clar, a veure, és que els jugadors no van tan ràpid com en el món dels videojocs, però també hi ha d'haver una mica de diversió.
Clar.
I el FIFA Street era diversió a dojo, o sigui, era una passada. Jo recordo passar-ho molt, molt bé amb aquest joc, que també tampoc tenia faltes, tampoc tenia fores de banda, feia rebotar la pilota contra la paret i llavors venia alta i remataves de xilena, i com més espectacular era el gol, més punts et donava, no?
Boníssim.
Llavors anava una mica per aquí aquest títol. I abans em preguntaves, un videojoc amb Michael Robinson a la portada. És aquest.
Putrugueño vuelve al Madrid. El Barça repesca Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Fútbol. Tendrás en tus manos la Liga Profesional, la Copa del Rey y las tres competiciones europeas. PC Fútbol, el mejor simulador y la base de datos más completa.
PC Fútbol, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosco.
Y Romario ficha por el Mérida.
L'enyobradíssim Michael Robinson i Romario ficha
per el... Romario ficha, que
per el Mérida.
això passava, PC Fútbol.
Uau.
PC Fútbol és un videojoc que, a més, molt interessant, desenvolupa una empresa espanyola.
Ep.
Dinàmic Multimèdia, és una cosa molt poc habitual. Després l'acaba fent un altre que es diu Gaelco i és quan fracassa. Ara últimament hi ha intents de recuperar-lo, però vaja, no acaba de funcionar. Però durant uns anys, el joc neix al 92 i mor al 2006, i al finals dels 90, principis del 2000, aquest joc és un èxit total. És un videojoc on, el nom ja ho indica, PC, era per ordinador, i el fort no era jugar el partit en si, sinó la gestió d'un club.
Exacte.
Havies de crear, havies de dissenyar l'estadi, havies de fer els fitxatges vigilant moltíssim l'economia perquè el club, vaja, acabaves en bancarrota fàcilment, no? Llavors, fins i tot hi havia una opció que tu començaves a l'atur, llavors t'arribaven ofertes d'equips de tercera divisió, perquè hi havia equips fins a la tercera divisió,
ja,
i llavors havies d'anar millorant, i efectivament tu podies començar amb el Mérida i fer-ho molt bé, i acaba fitxant a Romario. Això és una cosa que podia passar. Sí, hi havia aquesta barreja entre gestió i simulació. I així per opcions també curioses i coses que hi havia quan el FIFA no s'ho menjava tot. Per exemple, també hi ha el Nintendo World Cup, que és un títol que va tenir bastant èxit l'any 1990, de Nintendo, com diu ja el nom. És un dels jocs més arcade possibles, perquè quan dic arcade, insisteixo, és això, un joc dinàmic, divertit, que busca menys la realitat, i de partides ràpides. Doncs és un joc on només hi havia 6 jugadors per equip, que eren porter, 2 defenses, migcampista i 2 davanters. Llavors, tampoc hi havia fores de joc, tampoc hi havia faltes, la gràcia era fer xuts també molt espectacular, amb xilenes... no sé. Una altra vegada, per què no, no? Perquè el videojoc de futbol ha d'intentar ser tan realista com sigui possible.
Clar.
Però vaja, tot això és el que ens hem anat perdent durant tots aquests anys.
Clar, i ara em deies, el gran triomfador de tots aquests jocs, el que ha anat desbancant un rere l'altre tots aquests jocs, és el FIFA, o com es digui ara? Però vaja,
sí, el FIFA.
FIFA. I ara només hi ha el FIFA?
És que pràcticament sí, o sigui, de videojocs potents que surtin de futbol, només hi ha el FIFA, o l'eFootball aquest que hem dit de Pro Evolution Soccer, que no li arriba ni a la sola de la sabata, no fa absolutament res comparat amb el FIFA. I ara les coses més similars que he trobat que poden ser videojocs de futbol són, per exemple, el Rocket League, que és un videojoc competitiu que té també bastant èxit en els, diguéssim, esports de competició de videojocs, però clar, el tema és que són... és un videojoc que, en comptes de jugadors de futbol, són cotxes. És a dir, són cotxes que, amb una pilota gegant i has de marcar l'altra porteria, partits de 3 contra 3, no sé si hi ha altres modes, però crec que en general són de 3 contra 3, que sí, que és un joc que funciona, però clar, és que fins a quin punt això és un videojoc de futbol.
Clar.
És un videojoc que va néixer l'any 2015 i que sí, funciona, però vaja. Després també he trobat una opció bastant divertida d'aquest any 2024, que es diu Referee Simulator, que bàsicament tu ets, en comptes de jugar a un partit de futbol, tu ets àrbitre. Llavors,
també m'agrada.
Estan seguint el partit, però imagina't les coses estranyíssimes que sorgeixen perquè coses que siguin reproduir un partit de futbol normal i corrent, ja estàs, que només hi ha el FIFA. Per exemple, també hi ha Mario Strikers, que són els videojocs de futbol de Mario, que Nintendo ha anat traient des de fa anys, fa un parell d'anys tenen una altra opció, però vaja, és que això de futbol també té poquíssim. Vull dir, tota l'estona estàs jugant amb superpoders, amb els personatges de Mario. És com Mario Kart. Tu diries que Mario Kart, que és un videojoc molt famós de curses,
sí,
es pot assemblar a la Fórmula 1 o alguna cosa així? No, clar, és un, és un estil de joc molt diferent.
Que ho era Fernando Alonso tirant plàtans.
Clar. Doncs clar, no tira plàtans ni closques de tortuga contra ara. Hamilton, no? Bueno, alguna en el seu any, potser en el seu dia, no? Potser li va tirar, però... O el videojoc d'Inazuma Eleven, que és un manga anime japonès molt, molt famós, que l'empresa Level 5, des de l'any 2011, està traient diverses entregues de videojocs d'aquesta sèrie, però que també tornem a una mica al mateix, que és, sí, és la, però és més la història de l'anime en si, és la història dels protagonistes de la sèrie, que no un videojoc de futbol com a tal.
Tots aquests els tenim al mercat ara, eh?
Sí, tots aquests són exemples de recents, per exemple, el Rocket League, si algú vol provar això de jugar a futbol amb un cotxe, és un videojoc que es descarrega gratuïtament, i que s'ha de jugar de manera competitiva, doncs, contra altres persones. Sí, són videojocs que es poden trobar. Si algú vol provar alguna cosa que no sigui el FIFA, doncs té aquestes opcions, però que ja dic que no s'assemblen gaire al que és el futbol de debò, i que si algú vol jugar a futbol, un partit de futbol a la PlayStation o a l'ordinador, doncs s'haurà de comprar el EA FC 24.
Wow.
FIFA pels amics. FIFA pels amics. FIFA
tota vida. Et pregunto per la setmana que ve o no?
No ho facis, sisplau. No tinc ni idea de què parlaré.
Ja parlarem.
La setmana vinent ja buscaré alguna coseta. Mira, puedo prometer y prometo.
Ai.
Hem acabat abans amb una promesa que no sé de què parlaré. Llavors aquesta promesa també la podré complir, i per mi això ja és molt important.
Jo sí sé que parlarem de videojocs.
Sí.
Joan Pol Alcaraz, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent.
De res.
Vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
EA Sports. It's in the game.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Radio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
3 minuts i mig, gairebé 4, que passen de 2:15 del migdia. Giró.
Què tal? Bona tarda. Avui ja sabeu de què parlarem. Avui parlem de la famosa garsa de Badalona que continua fent la guitza als seus veïns.
Fita-la.
En vam parlar la setmana passada. Un veí de Badalona va penjar un vídeo a les xarxes socials on es veia com aquesta garsa perseguia el veí en qüestió, en Daniel Monge. Aquest vídeo s'ha viralitzat, tothom n'estava parlant, i és on a veure ara, que han passat uns dies, no sé si l'Ajuntament els ha donat alguna solució, si la garsa continua atacant els veïns, que per cert, alguns d'ells ens comenten que surten al carrer amb paraigües i tot, per no ser atacats, o sigui que poca broma. Llavors el que hem fet avui a la Girocleta, és a dir, anem a parlar d'això, anem a posar el problema sobre la taula, i hem arribat a contactar amb el veí que ha penjat el vídeo, en Daniel Monge, que aquesta hora ens està escoltant en directe. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda, senyors.
Suposo que, o sigui, per culpa teva, no sé si culpa o no, has fet famosa la garsa, és la famosa garsa de Badalona. Tu no ets conscient d'això?
Sí, sí, vaig pel barri per allà i me'n diuen, Dani, que t'he vist a... T'he escoltat a la ràdio. Estic escoltant el soroll de la garça darrere. Que és literal, eh? O sea, des del balcó s'escolta tot el dia això, eh?
Tot el dia, eh?
Tot el dia, tot el dia.
Però perquè tu vius davant del niu de la garça, pot ser?
Sí, 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 justament davant.
A quin carrer és això?
Al carrer Austràlia, a Badalona.
Carrer Austràlia. I això de que la garça us molesti tant és una cosa nova o ja porta temps passant?
Bueno, a mi m'està passant fa 2, 3, 4 mesos aproximadament.
Au.
O els altres veïns sí que diuen que fa quasi 2 anys que li va passar a l'altra veïna i tot això, però a mi no. Però a mi, justament, és a dir, fa això 2, 3, 4 mesos aproximadament, sí.
O sigui, que és com que ara la garça te la té jugada a tu. Té víctimes concretes.
A mi o a la meva família o a algun veí d'aquell... d'allà o...
Però us ha arribat a atacar, Daniel, o simplement el que fa la garça és perseguir-vos?
A veure, no sé si és atacar o és perseguir-nos. És a dir, jo sé que quan surto de la porteria, directament ve cap a mi, fa, no sé si em dona l'ala, justament em dona a mi, puja cap a dalt on estigui, a sobre d'un cotxe, a sobre d'alguna farola, i a partir d'aquí ja em va seguint. És a dir, on vaig jo, si vaig al pàrquing, on ve al pàrquing. Si vaig a comprar el pa, doncs va justament fins on arriba ella, on vol, i a partir d'aquí, però sempre darrere, sempre darrere. A mi, amb el bec no m'ha donat, però amb l'ala sí que em passa constantment quan surto de la porteria, sí que em dona, sí.
Clar, Dani, perquè això et continua passant, eh?
Sí, 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 avui, aquest matí m'ha tornat a passar, és a dir, dit a les 7:30 i ja l'he.
Com et quedes el primer dia que et passa això?
Pues, és que no sé, és a dir, és una cosa que és surrealista, perquè literal és surrealista. És a dir, tu estàs passejant pel carrer perquè surts a treballar i de cop i volta, bum, em dona una cosa al cap i dic, ostres, què ha passat aquí? Jo dic, alguna cosa, s'ha caigut algun arbre, alguna cosa. I a partir d'aquí ja s'escolta el soroll aquest, que si podeu tornar a posar el de la garça.
Sí, 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 tot el dia sona aquí a la ràdio.
És així, és a dir, literal, i dic, on està? I començo a mirar i dic, ostres, això.
Mira, és aquest, eh?
Ja, sí, sí.
És que hem vingut a casa teva sense saber-ho, ja a les afores, i hem gravat a la garça.
Mira que és desagradable aquest
soroll. És molt desagradable. De fet, Daniel, expliquem-ho tot. Aquest matí ens has enviat a la ràdio un vídeo que està penjat a xarxes socials on s'escolta precisament el soroll de la garça. No s'escolta tan bé, però s'escolta que inclús et ve la teva finestra, o sigui, amb el bec pica la teva finestra.
Com?
Això és molt bèstia.
Sí, sí, l'altre dia estava rentant les finestres a la meva pare, a la meva mare, i de cop i volta, bum, arriba la finestra i es queda allà. I, bueno, qualsevol ocell o qualsevol cosa que arriba, pues, si tu li dones així, estar rentant o el que sigui, amb un paper o amb un mocador, el que sigui, pues, s'espanten i se'n van. Però sí. No, ell se'n va, torna, i no és que torni, és que torna, s'enfrenta al tema del drap on estigui rentant...
Ui.
Agafa el drap, o pica la finestra amb el bec i dic, però què està passant? Però aquest ocell què és?
Però són pàjaros de Hitchcock,
sí,
una mica.
Sí, no
això,
diuen que és un dels més dolents, la garça, això ja ho diu. Comentaves que tu i la teva família us persegueix la garça. No sé si en algun veí li ha arribat a fer mal o a causar alguna ferida per culpa d'algun atac.
Sí, és un nen petit de dalt.
Ui.
Estava, no justament a ell, però intentant o evitar que li piqui o que vagi darrere... Era la seva mare, pues, estava amb el carro del nadó i té 2 o 3 anys i justament per córrer va caure al nadó del cotxe i va fer una ferida al colze, però res, és a dir, per culpa d'evitar que li pigui.
Sí, danys col·laterals, diguem-ne, que no ha estat de l'atac de la garça, sinó danys col·laterals per evitar-lo.
Ah, exacte, però sí, perquè estava marxant, perquè estava tota l'estona i al nen li dona molt de por i va caure del cotxe i va fer una ferida, sí.
I, Daniel, t'anava a dir, no sé si heu parlat amb l'Ajuntament de Badalona o amb algú que us doni alguna solució?
La veritat és que estic, bueno, bastant agraït perquè m'estan trucant ells sovintment i m'han dit que aquesta setmana em trucava una altra vegada per veure, a veure si podia vindre algun especialista o alguna cosa per veure què estava passant. A l'Albiol, que estic molt agraït, sé que m'ha parlat amb mi, ha parlat amb per xarxes socials, i mai que qualsevol cosa que necessités que li digués, i va ser això. El mateix dia va posar Medi Ambient en contacte amb mi, m'ho van preguntar, i a partir d'aquí estic en contacte amb ells, però sí. Però bueno, encara, ara mateix no s'ha fet res, encara.
Clara, Daniel, estàs explicant una situació que, déu-n'hi-do, és una extraordinària i tal, aquest animal que us acosa, que t'acosa personalment, que et segueix al pàrquing. La meva pregunta és, ha passat el teu subconscient? Tens somnis amb la garça?
No, però l'altre dia que estava menjant allà, el dissabte, estava menjant sol a casa,
sí,
i feia molt de calor, doncs obro la finestra i estava més atent al soroll aquest de la garça que al tele.
Clar,
clar,
clar. Estàs a lo millor, Daniel, treballant i et ve aquest soroll de fons?
No, tant, tant, no. Aquí al treball sí que et diuen la urraca, però és que se lo tomen a cachondeo, eh?
Clar, jo vull saber què et diu l'Ajuntament, Dani, quan li dius a l'Ajuntament, no, és que pateixo assetjament
d'una garça.
El primer, és a dir, el primer contacte que vaig tindre va ser l'Albiol, i l'Albiol no hi ha cap problema, Dani, no hi ha cap problema, qualsevol cosa jo ara passo al contacte de Medi Ambient i que et truquin. I em van trucar i li vaig comentar. I es reien, és a dir, és normal que es reï, però és normal.
És que és una mica tragicòmic, és veritat.
Sí. Home, potser ho tracteu a les reunions de veïns, ho poseu a l'ordre del dia, no? Què hacer con la burraca? La burra, com es diu? La
ullà.
No, la urraca, perdoneu.
Una darrera curiositat. Us referiu a ella com la garça o ja té algun mal nom o algun nom així per identificar-la?
No, el fill de la meva germana,
sí,
li ja l'he posat nom, que té 2 anys,
sí,
li llama Currito.
Currito, eh?
Currito. Currito, ven.
Aquí, si vols, aquest matí jo l'he batejada com la garça macarra.
Sí.
És
sí.
Mica...
També.
La garça macarra.
O Doña Urraca.
Doña Urraca, ara sí.
L'altre ratllo que em van trucar també, em deien que si tenia un clan, perquè eren 3, que eren mare, un fill i el pare.
Mare de Déu.
I és que són 3, literal, és que són 3, eh?
I quin és la que us acosa? Quina de les 3?
No ho sé diferenciar, allà al moment...
Daniel, ara de seguida, després de parlar amb tu, saludem a un expert del tema, que és el director d'una empresa que es diu Ahuyentando.com, que ja pots imaginar de què va el tema. Què vols que li preguntem? Per tu, pels teus veïns, algun consell que digui, sisplau, pregunteu-li això, que ens anirà molt bé saber-ho.
Què es pot fer amb això? És a dir, que, no, literal, és a dir, que no és per de broma ni res, és a dir, què s'ha de fer? És a dir, estan domesticats, m'han trucat també dient-me que és possible que aquesta garça estigui domesticada i que vagi directament a les persones per demanar menjar. I dic, així no venen a demanar menjar. És a dir, el vídeo que t'he passat a tu no és a menjar. És a dir, no és una manera de demanar menjar. Jo no sé, que no s'espera això. Jo no em dedico a la sala.
No. Doncs, Daniel, fem una cosa. Tu queda't escoltant la ràdio, perquè ara saludem en Toni Iglesias, expert antiplagues i director de l'empresa Ahuyentando.com. Gràcies, Daniel. I ara sí, bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
A veure, Toni, suposo...
Fa gràcia.
Sí.
Fa gràcia escoltar totes aquestes històries. És més normal, del que penseu.
Ah, sí?
Sí, és habitual. Vull dir, estem ara és l'època que fan nius. D'alguna forma estan intentant protegir els nius i això és més normal del que sembla. Després, també hi ha una altra cosa, que és el tema dels reflexes de la finestra, que això fa que de vegades pensen que són garses, diguem-ne, i estan intentant... Bueno, es confonen, diguem-ne, amb el reflex de la finestra.
Sí, es pensen que són elles mateixes. O sigui, que és una altra garsa, no? Com si s'anessin a atacar o a saludar.
Correcte, sí. I estan atacant el seu propi reflexe perquè estan intentant defensar el seu territori, no?
D'acord. I què han de fer, llavors, els veïns? Amb finestres baixades, no sé si alguna cortina...
Aviam, hi ha diferents sistemes. Si vols, et puc explicar el que es pot fer en aquests casos.
Sí, jo crec que els veïns t'estaran molt agraït, Toni.
A veure, primer, que les garses són animals que tenen molta curiositat. Això, per començar. ¿Vale? Després tenen també, i quan parlàveu del menjar, també tenen, diguem-ne, una fama de que, bueno, de que tots els objectes que brillen, doncs els poden pispar, els agafen, siguin qualsevol cosa d'aquestes, això ja ho sabíem, no? O potser...
No ho sabíem, perquè, per exemple, jo almenys, el que sé, potser és un mite, però que molts cops es posa un CD que brilla amb el reflex del sol per
Correcte.
Espantar ocells. Això, en el cas de les garces, és el contrari, que encara les crida més.
Correcte, no? Així és, sí. En aquest això... cas, sí. En cas de les garces, potser és diferent. Garces i, diguem-ne, les cotorres, totes les que són els còrvidos, totes aquestes sempre, d'alguna forma, tenen una predilecció pels objectes, tema de curiositat també, innata, i de tots els objectes que són brillants, d'alguna forma, atrauen, sí. O sigui que això, per començar, què podeu fer? Segurament baixar la persiana. Si baixeu la persiana, segurament és més... Bueno, primer que no la veureu i després intentar, sobretot, evitar aquest tipus de reflexa per evitar que no es confonguin amb una altra garsa, i això és important, també. I després hi ha objectes com els ultrasons, els sorolls. En una ciutat com Badalona no podeu posar sorolls perquè, en fi, estaríeu molestant els veïns. Repel·lents d'olor, punxes... Hi ha infinitats de solucions.
I, Toni, com a expert en el tema, tu creus que, ara ens apuntava en Daniel, que diu, apuntava, que podria ser una gata i una garsa domesticada. Tu creus que això és possible, que les garses estiguin domesticades i sigui la seva forma de demanar menjar?
Això mai ho sabrem, no? Perquè no li podem preguntar. Però sempre s'ha dit ja una espècie de mitologia o de cultura popular...
Això,
que...
això mateix.
Que acaben robant, doncs, diners, coses que brillaven, no? Precisament perquè estaven domesticades. Val. Potser és un pèl exagerat.
Toni, una garsa, si jo vaig pel carrer i m'està perseguint, em pot arribar a picar?
Si no hauria de picar-te, t'està intimidant. I si t'està atacant d'alguna forma és perquè pensa que estàs molt a prop del seu niu.
Val. I si això comença...
Has de pensar que una garsa en la vida normal, si ara, més que res, perquè són coses que la gent habitualment no vull dir, no es fixa, bàsicament perquè no estàs... marxa. Si et veu, marxa. Si et vol picar, si et vol atacar, és perquè vol protegir el seu territori, el seu niu.
I quant de temps protegeix a les seves criatures? Perquè sabem que és una família que, si semblaria ser que són tres i que hi ha una cria de garsa, i ara dius, protegeix el seu niu. Això durant quant de temps pot passar? Perquè potser després la situació, doncs, la garsa es tranquil·litza més i no ataca tant.
Potser haureu d'esperar 4, 5, 6 setmanes. Després segurament marxaran. Vull dir, al final és que marxaran. Les garses, habitualment, els animals, els ocells, les aus, sempre marxen. Vull dir, al final, tenen por de les persones. Mm-hmm. Tenen por, vull dir, això és un tema temporal. Vull dir, no estareu tota la vida així. Això també estigueu tranquils, perquè no tornarà a passar d'aquí unes setmanes.
Els veïns ens comentaven que porten mesos ja patint aquestes intimidacions de la garsa. I és curiós perquè també ens comentava que sembla ser que identifiquin, entre cometes, les víctimes. Que si fa uns mesos no, el veí passava pel mateix lloc a la mateixa hora, doncs no li feia ni cas, i com si un dia s'hagués fixat en ell, i ara no hi ha dia que no, quan surt al carrer, doncs que no el vingui a perseguir. Això passa?
És que això, no sé si sabeu que els còrvids poden reconèixer a les persones.
Com?
Uau.
Sí. Sí, els còrvids, els corbs, sí. Les garses, poden identificar, tenen la intel·ligència. Els còrvids són els ocells més intel·ligents. Uh-huh. Llavors, les cotorres, les garses, els corbs també poden detectar les persones i les identifiquen.
Boníssim.
Ah, això segur.
Tu saps com les detecten, si per l'olor o com? Perquè dic, si és per l'olor, no sé. A veure si es pot canviar de colònia o posar un perfum molt fort i intentar distreure la garsa, no? Alguna opció d'aquestes?
En principi és... No t'ho sabria dir. La veritat és que no t'ho sé dir, però en principi és per un aspecte visual.
Uh-huh. Dir,
en principi, però sí que poden reconèixer. S'han fet estudis i es pot demostrar que tots els còrvids poden distingir les persones. Diferenciar sense problemes. Sí, això segur.
Jo ara, en Daniel, que ens està escoltant, el veí de Badalona, clar, no sé com s'està quedant, perquè és ben bé que la garça la té jurada contra en Daniel i la seva família, sí. Poca broma.
Doncs...
No. I més enllà, Toni, alguna solució més pràctica? Ara comentàvem, doncs, les finestres.
Ultrasons,
però clar, no es pot.
Les finestres, tanquen les finestres, lògicament. Els ultrasons, al final, molesten. Si tenim identificada la zona que volem protegir, els ultrasons ara són la solució. Si tenim clar on estan...
Sí, i el niu està identificat.
Doncs els ultrasons. Val. Els ultrasons, segur, seguríssim.
Ultrasons, els hi direm.
Amb els ultrasons acaben marxant, bàsicament perquè és una molèstia, i acaben marxant. Això, nosaltres estem acostumats a instal·lar ultrasons contra coloms, contra persones que tenen problemes de brutícia, les terrasses, balcons, tot això, ja siguin coloms, garses, pardals, cabines, tots aquests animals, amb els ultrasons, si estan a prop i tenim identificats on estan, funciona molt bé. Vull dir, l'ultrasó, en aquest sentit, és una bona solució.
Toni, una pregunta. Feu molts serveis a ciutats i a pobles? És a dir, hi ha molts casos d'animals així de molestos que heu d'anar a fer una intervenció?
A Ahuyentando.com.
A Ahuyentando sí que fem intervencions. Tenim tècnics que fan, bueno, van directament, poden fer, bueno, bàsicament fan instal·lacions de xarxes anticolom o antiaus o de punxes. Això és la forma segurament millor de prevenir. Clar, és que habitualment no són atacs, vull dir, les aus no acostumen a atacar. Vull dir, el més habitual és una qüestió d'higiene, que a la gent no li agrada tenir coloms a casa seva, bàsicament és això, de brutícia també. Llavors, fem instal·lacions de punxes i amb això ja no poden anar-hi, vull dir, al final és una qüestió que si es punxen, doncs han de marxar. I això és molt, molt efectiu. Segurament és el més efectiu de tot, posar punxes.
Sí, jo volia preguntar. La setmana passada vam veure que teníeu també una mena de globus gegants que són com una mena d'ulls, que el que fan és espantar aquests ocells. Això també funcionaria? Els aniria bé pels veïns?
Això és una bona solució. Bàsicament, desconeixem el motiu, però els ocells, els moviments inesperats els espanten. Vull dir, no acaben d'entendre què és el que està passant. Això passa també, segurament, heu vist els molinillos aquests, les terrasses, coses aquestes, sí, que són el moviment. El moviment espanta. Per això posar un globus és una solució econòmica, pràctica i efectiva, i també podria ser una solució.
Doncs...
perquè tens un globus a la finestra tot el dia, eh? També ho has de tenir en compte, això. Però és una bona solució, també, si el moviment. El moviment espanta els animals, en aquest cas els ocells, segur.
Toni, deixa'm fer-te la darrera, perquè has insistit molt amb el tema de les punxes. Clar, jo no sé Badalona, però si no vaig molt errat, pot ser que l'Ajuntament de Barcelona ho prohibís o prohibís algun tipus de punxa en aquest sentit?
És que, bueno, és com tot. Vull dir, estan prohibides les punxes que poden ferir els animals.
Val.
Vull dir, tècnicament es diu punta roma, que lògicament no es poden posar allà, però no es, vull dir, no es poden ferir, no. Lògicament, això va passar també als campanaris, que van posar en una... Hi havia cigonyes i, esclar, si no es tracta aquí de ferir, ni de matar, ni de fer res contra els animals. Bàsicament el que estem dient és, tu aquí no pots estar, doncs marxar aquell arbre, o marxar aquell edifici, o marxar a un altre puesto, però no pots estar aquí. Doncs aquestes punxes, si són legals, no estan prohibides.
Val. O sigui, la legal no, és la que no fa mal, diguem-ne, només els espanta, eh?
Bueno, els espanta, no estan a gust. És com si tu haguessis de... tens una cadira normal o tens una cadira amb punxes, doncs lògicament agafaràs la cadira normal, no? Doncs va ser el mateix.
Toni Iglesias, moltíssimes gràcies per aquests consells. Ja et dic, qualsevol persona que ens estigui escoltant de Badalona, crec que el lema és clar, eh? Veïns de Badalona, poseu globus als balcons i baixeu finestres.
Bueno, qualsevol cosa aquí nosaltres, però podem atendre encantats, donar consells sense cap tipus de problema, encantats de poder ajudar tota la gent de Badalona. I res, que tingueu un bon dia, moltes gràcies per trucar-nos. I fins aviat.
Espero que no haguem de tornar a parlar per garces ni per aquest tipus d'atacs, però moltíssimes gràcies, Toni.
Nosaltres estem qualsevol cosa d'aquestes, menys persones, qualsevol bitxo.
D'acord, que de vegades les persones, déu-n'hi-do. Gràcies, Toni.
Gràcies, Toni. De seguida continuem amb el Bona Vesprada. Abans, una notícia de darrera hora, i és que Junts ja ha proposat candidat a presidir la mesa del Parlament, i el seu candidat es diu Josep Rull, i Esquerra Republicana, per la banda d'Esquerra Republicana, han apostat per Laura Vilagrà. De moment són els noms que sabem que són a sobre la taula. De seguida ens ho explica la gent de l'Estel Migdia, jo ho deixo aquí de moment, i després ens ho explica la gent de l'Estel Migdia. Abans, però, Rafa...
Bona vesprada.
Fora, home!
No, l'indicatiu que me l'ha fet la garça. Ojo, que és molt intel·ligent, eh?
Una cosa, jo no sabia qui identificava les víctimes, eh?
Jo tampoc.
És fort, això.
Perdoneu. Ara s'entén, però perquè els corps, tradicionalment, sempre han fet com aquesta figura de, miren, a les pel·lícules
molt,
eh? De por,
sí,
que acompanyen molt, però... a certs personatges,
sí, els dolents, normalment. Sí. Ara m'està escrivint el veí de Badalona.
Què diu?
Diu, gràcies per donar-nos algun consell. Sembla que sigui per riure tot plegat, però no ho és, que estem molt preocupats. Així que, globus a Badalona.
Però que és que és un tema complicat de tractar.
No, no,
sí, que
és
una, o sea, una garça macarra, per la persona que ho pateix, és un drama, però vist des de fora.
Exacte.
És una mica còmic.
Escolta, a Forocotxos diuen alguna cosa de garces? O...
No, no diuen res de garces.
I de plagues?
No arriben encara, eh?
Jo només vull dir, ara us explico alguna cosa de Forocotxos, però només vull dir una cosa. De les millors, per mi, sota el meu criteri, de les millors girocletes de la
temporada. Sí,
evidentment.
O sigui,
m'agrada molt
la història. Anirem allà, si la cosa no se soluciona, anirem fins allà.
Si us plau. No, 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 avui us dic una cosa. Avui Forocotxos segrestat pel tema... de les eleccions europees.
Ep.
Ah,
dels 50 fils que es van actualitzant...
Tenim politòlegs a la Forocotxos?
Bueno, tots.
Coixos, eh?
Tots. Lo estrany és que trobar un no politòleg. La majoria són politòlegs. Per tant, tots aquests temes els he descartat perquè ja penso que la gent està com farta i tal i no sé què. Però, bueno, alguns temes que m'han cridat l'atenció, sense desenvolupar, eh? Però el primer, clar, el primer, i és el que més resposta este del dia, és... He pillado a mi novia hablando con otro, tema serio.
Ay.
La historia es complexa, ¿eh? La novia está de viaje, la mano está de viaje, ell té un telèfon antic,
ay,
li sona un missatge, arriba un missatge, veu que és d'un noi, és un missatge molt explícit, diguem-lo així, queda molt... no hi ha que interpretar res, saps? Quan li diu a la novia, torna corrents cap a casa,
sí,
li jura i li perjura que és tot un malentès.
Ja. Yeah.
Molt malament. 800 respostes totes per dir-li, déjala ja. Bàsicament, cadascú que entra li diu, però què haces todavía con ella? Hi ha un que m'ha fet molta que diu, exnovia, imagino.
Ai.
Està bé. Després un altre tema, que és la Porta levanta la Copa d'Europa de futbol sala. Ja, 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 ja. Els ha fet molta gràcia. Que la Porta aixequés la Copa d'Europa de futbol sala. És una copa curiosa, és com una mena d'escut, una cosa curiosa. I els fa gràcia que sigui ell, perquè és cert que va ser ell, amb el capità de futbol sala, qui va aixecar la copa. ¿Vale? Després hi ha un altre que és Biden la vuelve a liar. És veritat que tenim alguna escena darrerament de Joe Biden doncs una mica despistat. I aquest m'ha agradat molt. La casa donde nací ya estaba construida cuando Napoleón invadió España.
Uau!
I aporta documents. Hi ha documents allà que certifiquen que la casa va ser construïda i tal. I mira, us faig, si voleu, el teaser trailer del perfil que us portaré.
Vinga.
Serà el primer quan tinguem temps, perquè avui ja no queda, perquè a més desenvolupa molt bé, que és un tema molt polèmic. Diu, el final del planeta de los simios, 1968,
sí.
La pel·li del 68, la de Charlton Heston, no tiene sentido. No, diu que no. I mira, té tota una teoria
no?
aquí desenvolupada. Us ensenyo tot el que explica llarga, aquest surt. Clar, però això ara no ho
tocarem. És una tesi doctoral sobre el
final. Tesi doctoral sobre per què el final del planeta de los simios, aquell final mític, no?
Sí, home, sí.
L'estatua de la llibertat i la platja
quin
i els
spoiler,
cavalls i tal.
Rafa, quin spoiler.
Bueno, però si ja tothom ho sap allò. Tu ho sabies? Veies?
Sí.
Vale. Si ho sap Vallès, ho sap tothom. Llavors...
Va.
Llavors, demà us ho explico i explico per què ell diu que no té cap sentit aquest final.
Val. Demà que nosaltres hi tornem amb més caravana, com sempre, eh? Vols saber qui ve demà?
Sí, clar, estaria bé saber-lo i així
sí,
ja ens fem una idea.
Doncs mira, demà
al matí.
Tindrem amb nosaltres ni més ni menys que el dramaturg Eusebio Calonge i els actors Francisco Sánchez i Gaspar Campuzano, que ens presentaran aquest manual per amar un sueño que es troba al Teatre Romea de Barcelona, i en parlarem una mica de tot plegat. Però també ens visiten les tietes, com cada dimarts. Farem filosofia millennial amb Leo Espluga. Tenim Operació Sandwich, també com cada dimarts. Més engatussats, eh?
Sí, tindrem alguna estoneta que tu saps i et trobarem. Ens sempre us agrada això. Jugar. Agrada
Inés Ferrés, jugar. Que ens parlarà de moda, més girogleta, també.
Oh. Sí, demà molt interessant.
En fi.
Ah, sí?
Sí. Sí, 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 sí. Tot això i molt més a la caravana a partir de les 8 del matí. Ara, de moment, però us deixem amb l'Estel Migdia, en Xavi Toscano i l'equip d'informatius d'aquesta casa que us expliquen per on passa l'actualitat. Tots pendents avui a les 4 de la tarda, que comença aquesta sessió constitutiva del Parlament de Catalunya, i demà també en parlem aquí al matí. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.